Ràdio Sant Cugat. Notícies.
L'Ajuntament prepara un pressupost que redueix la inversió prop d'un 30%. Són 3 milions menys, amb una previsió orientativa d'afegir 17 milions extra d'inversions en funció de com es liquidi 2025, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles. Aquest dilluns, al ple municipal, que comença a les 9 del matí, s'hi debatrà l'aprovació inicial dels comptes de l'executiu d'Esquerra i Junts. Membres de cossos de protecció civil d'arreu de Catalunya han rebut aquest dissabte un reconeixement institucional per la seva tasca. Hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una trobada que ha tingut lloc al Teatre Auditori Emma Vilarasau, en el marc del Dia de la Protecció Civil. Una trobada on s'han lliurat 65 reconeixements a professionals, entitats i institucions compromeses amb la protecció civil. També s'han entregat 11 medalles d'argent. Una d'elles ha estat per al cap de Protecció Civil a Sant Cugat, Toni Royo, i posa en valor la tasca que fa des de fa 30 anys. Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el tradicional homenatge a Ernest Lluch, organitzat pel PSC amb motiu del 25è aniversari del seu assassinat. L'acte, que ha tingut lloc al parc d'Ernest Lluch, ha reunit veïns, representants socialistes i membres de la Fundació Ernest Lluch per al Diàleg, així com integrants d'altres formacions, en un record de la figura i el llegat de l'economista i polític socialista. I en clau esportiva, notícia històrica. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat ha superat 3-1 al Golpillares de Portugal en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la BSE Cup, segona competició continental. Les vermell i negres han hagut de remuntar el gol inicial de les portugueses en el primer temps. A la represa, Gina Balcells, Xènia Matas i Ari Martínez han capgirat el marcador i atorguen un avantatge de 2 gols per al partit de tornada. Un maig que jugarà a pista portuguesa el 13 de desembre a 6:45 de la tarda. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein podem trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Preus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein, i si encara estàvem processant el Nosferatu d'Eggers, ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, kaijus i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Media, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals. Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença El Cinèfil Podcast.
Que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
Segur. Jo m'he posat nerviós.
Ja. Que sí? Has mirat sota la taula a veure si hi havia algú.
Exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres. Com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant, perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Play és culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, JR. Com esteu?
Què tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que com bé dius tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
No.
No han marxat mai, el que passa que sí que hi ha moments que segurament per actualitat doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions d'això, de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre dia parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons, però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure va ser, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
Totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rànquings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam ja a treure temes.
Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, a veure.
No, però és només difícil, com per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
Crepúsculo.
Però a mi Crepúsculo no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de plaer culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del Jay Kristoff, de l'Imperi del Vampir, que aquest fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
sí,
i que ha estat una revolució dins del gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
molt
que la podeu veure
a
HBO, sí, i que no m'estranyaria veure aquest any nominada algun premi.
Ho estarà.
Encara que sigui a música, jo trobo que hauria d'estar. No,
a pel·lícula i tot, segur que ho
pel·lícula?
Estarà.
Pel·lícula, sí?
Sí, sí.
Aventura és pel·lícula, eh?
Ja veureu. Ja,
quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
Estarà, sí. Jo diria, si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
Ah, clar.
Perquè, bé, al final, a mi, com... El que més m'interessa són les històries humanes, i quan hi ha zombis hi ha històries humanes, perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no? Com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal, sempre com m'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants. I, no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi el monstre... que és més garantia per mi, és el zombi.
Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges, és mítica, però jo recordo a Palma d'adolescent que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
I a més el fenomen zombi, que el fenomen zombi neix a l'any 1968 amb la pel·li de George Romero, no? de la Mujer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no? El que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució dels zombis, diguem, va reinfectats, que és la que segurament el segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
A mi m'ha agradat molt.
A mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga REC, que ha estat una saga...
La meva preferida,
mítica de zombis, i efectivament fins i tot millorant o com a mínim estan al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys, i a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara... em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins? O...
És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no?, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, El Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat del segle XX i finals del segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat, i després... sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi estan monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no? Aquell monstre que està als carrers de Seul. Sí. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
Sí. Jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, això, en fi, que sí, t'encanta, no? La història, com, no? El Godzilla va néixer de la Guerra
Godzilla
dels Missils.
Són les bombes nuclears.
La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos a tots, no?
Sí, de fet, crec que quan varen fer el programa de Bola de Drac, ho varen comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos, les dues bombes nuclears que van caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment, i clar, i pels japonesos a la vegada molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no? A més aquí la van traduir com Tokio bajo el temor del monstre, el terror del monstre, una cosa així, era tornar a veure això, però en canvi a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
Clar, clar. Sí, és superinteressant ara... fent una mica més llarg aquest tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cine, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar, amb la mòmia del Tom Cruise que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. Vull dir, imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, varen a Sitges, varen veure de Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs, més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja ha relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de coses com l'exorcista, pot ser tret de casos com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Allò sobrenatural, ja que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
I el que ens fa por ara, com en un de les tofàs, és un virus que s'expandeixi i ens elimina a tots, no?
Exacte.
Vull dir que així va evolucionant.
I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
Exacte.
O sigui, ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar, i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, amb tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
Freddy Krueger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, de terror gòtic, ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós, lo qual és xulo també perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de nova creació, doncs, com molt interessant, no?
I tant, i tant.
Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no?
Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i creen aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover, de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta. Tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi, on hi ha un supermercat que està tot arrasat, però estan intactes les bosses de patates. Perquè si les obres, ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani, també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el rebel·len, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons i després el Vecna, no?, com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta que ha estat la sèrie estrella de Netflix i que jo crec que també ha aconseguit pujar el carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror, que amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
I a més, si te fixes una mica, Stranger Things no crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és ja entram en l'humà una Exacte. Altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes, i si més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobre una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
Totalment, totalment. Ja canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres sí que hi ha tots els monstres de l'Universal, que són dels anys 20 i que com a mínim algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui, però periòdicament aquests tornen a aparèixer i potser nosaltres abans de veure el Nosferatu dels anys 30 havíem vist alguna pel·lícula de vampirs o havíem vist la mòmia del Brendan Fraser abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JTR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no?, i aquest nou Monsterverse, no?, era una mica, el podríem treure una mica aquí parlar,
sí,
com
jo,
està.
Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó, i a més al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes, però l'univers en aquest cas, insectes, animals o bitxos en general que s'han convertit en estructures gegants i destrossen ciutats, al Japó el tenen desenvolupadíssim. Però en aquest cas, en aquest Monsterverse que van recuperar amb la versió nova, i dic nova perquè, clar, va haver-hi un als anys 90, aquell del Jean Reno i el Matthew Broderick, que va anar molt bé, però no parlem d'aquesta, perquè aquesta no va continuar, sinó el 2014 va tornar Godzilla. Godzilla americà, que és llavors el que va arribar a tot arreu. Entre mig hi ha hagut Godzillas japonesos amb molt d'èxit, com Shin Godzilla, o com la última de Godzilla Minus One, que va arribar fins i tot a guanyar l'Oscar als millors efectes especials. Però, al marge del Japó, aquest MonsterVerse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar, no, després de primer Godzilla 2, i després ja Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres a aquell any. I ara aquest any, que han fet, bueno, el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
Si no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses.
Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, ah, sobretot sí, aquestes sí, últimes, sí. Perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant. Sí, sí. Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest MonsterVerse continua sobre la taula i continua obert. A més, se n'ha fet una sèrie a Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, de tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson, sí, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. No? Una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava, no sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
Té una arrel catalana i tot, mira que
té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria això. Jo sé, me sona que durant...
M'està sonant a mi també.
Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, pues, li varen canviar el color de pèl, de pèl, no?
Perquè... Home, és que, a veure, King Kong, si el fiques de color blanc, seria una mica estrany,
eh? Bueno, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic. Seria...
Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
En algun moment s'hauria de...
Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
No, hi ha una pel·lícula que ara ho haig de mirar, perquè no recordo si és blanc, però ara ho miraré.
Rampage, pot ser? No. Hi havia una que era un mico enorme.
Sí, no,
me sona la portada, perquè no l'he vist.
Mi gran amigo Joe, però no és...
No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
I, efectivament, Rampage és blanc.
Aquest, blanc,
ja l'hem
no?
trobat, sí. Ah. Aquest sí que
és... Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
Home, és, no parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
Sí, exacte.
Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
Vale,
grandet. Aquesta no el vaig arribar a veure.
No és un monstre.
King Kong és un bitxarraco.
No és tan bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet, és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat. Sí.
Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del MonsterVerse, no?
Sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joguines trencades, tornar-les a la palestra. Hi ha bastants rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de MonsterVerse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el doctor Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
La del 99 a mi em va marcar molt, eh?
A mi m'agrada molt, també.
Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons a la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador drac, aquesta tercera, no m'ha agradat tant.
Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
Més oblidada, més
recordo
nebulosa,
molt bé la primera
no?
i la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar la seva carrera.
A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
Però no és aquell Brendan Fraser, que era... Era un sex symbol, el Brendan Fraser del 99,
sí.
I ara és una de les...
Ara és la balena. Sí, sí, sí.
Ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha de sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, que té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda, no sé,
sí, sí, sí.
Saps? Venint d'on venia, no? Aleshores jo crec que en Brendan Fraser, que ara gràcies a una pel·lícula més indie, més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
Rental Family, no?
Exacte. I doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que...
Sí. No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
Gairebé.
Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
I tant.
No? De totes
no,
maneres...
probable no, això ja existeix al Japó, eh?
Sí, en
sèrio? Sí.
Però que és una espècie d'això de les constel·lacions familiars? O
no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
Ostres.
Això existeix. Sí.
A mi em sembla una mica...
Molt distòpic, molt distòpic.
Doncs ja la realitat ha superat la ficció. Sí. No són monstres, però existeix.
Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
A la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
Sense feina.
Exacte.
Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant en podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein em dedica Guillermo del Toro, uno di noi, el friki que més estimam en tot el cor, que ha fet moltes pel·lícules de cinema espanyol molt bones, que ha sabut introduir el terror i els monstres. A mi, una de les meves pel·lícules preferides sempre serà El laberint del fauno. I la introducció que fa aquí dels monstres i la fantasia em sembla magistral, barrejada amb un trauma com és el de la Guerra Civil. Mm-hmm. I, per tant, tenien també una mica de repàs de tots els monstres clàssics i d'imaginació novella, diguem-ne, que ens ha dit aquest director, no? Podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de la forma de l'aigua, no?
Segurament Hellboy...
És del Mike Magnolia, sí, però...
No, sí, no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir, sí, quan va fer Blade 2, o sigui que si repasses la seva filmografia...
Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podríem...
Exacte.
Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... vaig a guanyar diners, no?
Escolta, que és molt legítim i que tots hem de guanyar la vida.
No, exacte. Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
Exactament.
I Guillermo del Toro ja el 1997 va començar amb una pel·lícula, bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mímic. Que
no l'he vist, tampoc.
Hi havia uns monstres per unes clavegueres i això són monstres, d'aquests bitxos estranys, una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi, jo la vaig veure d'adolescent i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre's, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agrada el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula Laberinto del Fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el Fauna com aquell que té els ulls a les mans.
M'encanta aquest monstre, m'encanta.
Que és terrorífic, o sigui...
Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans igual. A la cara, no fa res.
Fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
Queda gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
I per cert, monstres catalans.
Home, el Sergi López és terrorífic, no, en aquesta...
No vull dir això, vull dir el maquillatge.
Ah!
I els monstres, el disseny aquest dels monstres, el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Òscar per aquests monstres. O sigui, ostres. Tenim un Òscar català, dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Òscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el moment dels ulls a la cara.
I tant, i tant. Aquesta. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar a l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. 2017, The Shape of the Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula. Crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Òscar a la millor pel·lícula, i ho va fer una pel·lícula de monstres, després del Senyor dels Anells.
Això t'anava demanant.
Que no feia tant. I, per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I, a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
la Laguna Negra.
Efectivament. Mm-hmm. Readaptat, i però una mica la base i l'estètica anava per aquí, i una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres, com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de Torre...
Sortien Torros. Feixistes. Sí,
compta com a monstres.
Compta com a monstre, no?
La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist i jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que ets monstre, que és la criatura que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein, doncs està molt clar, no? El dolent realment, el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura, sí. No? En aquest cas. Mm-hmm. Què tal és la pel·lícula?
Jo tenim opinions diferents, per
això
tant, és bo que les tinguem. Mm-hmm. A mi, o sigui, jo ets a dir que a nivell tècnic em va semblar espectacular, vull dir, la direcció, els escenaris, amb el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar, però a nivell d'història vaig trobar que era llarga, o sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor, i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix efectivament la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre, la criatura que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia. A més, fins i tot a la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament. Comença el Víctor i després la criatura i tot plegat. Vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També, a vegades, amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? Sí. És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i per tant reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure potser alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, sí. Que està molt bé i l'entens, però
està una mica com a objecte de desig,
sí,
i poc desenvolupar.
Sí, se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes, perquè clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns clarobscurs que a la tele de casa no els podrà apreciar.
Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratjam.
Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema.
Sí, sí. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
En sèrio?
Sí.
Sí, sí, sí.
Per algun motiu que després en parléssiu? O?
No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix, i segurament si ha fet aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de
Curiositats. El Gabinet de Curiositats, sí. Molt interessant, també,
molt xula,
i molts de monstres també allà.
Però que ja no era ell el director, sinó que no. Era com que convidava talents emergents. O sigui,
sí, una idea molt xula. Sí, es presenta, però sí, amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure el cinema, no? El teu rànquing, sí, d'avui és sobre això, no?
Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, i llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta, perquè evidentment no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula, totes les pel·lícules que s'han fet a la història, quan han aparegut o no uns monstres, però he anat fent càlculs i números, i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis. Aquestes han quedat fora, diguem, no les he considerat com a monstres. I tenim les següents. En el número 10, moltes de les que diré han anat sortint, la criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold, del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia que identifiquem amb la pel·lícula de Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a... com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i preqüeles que han vingut després. En total, contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7, venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932 i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, i suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99 amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència, havia de ser-hi en aquesta llista perquè la pel·lícula que el presenta, la de 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong, potser n'hi ha alguna més, però bueno, he comptat totes comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació a, en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime. Un monstre que l'hem vist doncs, en gran blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941 fins a arribar a l'Ullal de 1981 o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si contem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931 de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein del 57 de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh el 94,
i
molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankenstein si ens posem a comptar-los tots, vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però en el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és a la nit dels morts vivents del 68, i després ja van venir l'Alba dels Morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia. Però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922 i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker, des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92. De Dràcules n'hem tingut infinitud, vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem. Però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió que hi ha de si hi ha més finestres o rodes, no me'n recordo quina discussió era.
Jo però... diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
I els... Per això em feia dubtar molt.
Ja, és que zombis, pel·lícules perquè... de zombis barateres n'hi ha molt,
exacte,
moltíssimes.
Però de vampirs també, n'hi ha.
Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí, el cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
A mi el que m'agrada de tot això són les litúrgies de cadascun de concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begur, que em van parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament, que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions que facis una pel·lícula de vampirs, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? O de quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal, o allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera, o hem d'arribar al pacient zero, o saps, totes, jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades, intentant treure alguna cosa nova, o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que paradoxalment cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí. Cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
Però també pensa que hi ha...
I de taurons.
Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el regrés al futur, però...
Sí, sí, sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
Ah, sí, però sí.
No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però però
alerta,
ranking,
perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja ho podem dir, fa 50 anys que passa.
Sí.
Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era un assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
Aquesta no podíem anar-nos sense comentar-ho. Sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
I tant.
No sé si esteu d'acord amb aquest títol, la millor saga de mal cinema.
Seria una bona definició, sí.
Sí.
Fins a 7, no? N'hi ha?
No
o a 8?
No ho sé.
Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin, ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
Ah, Troma o sèrie feta, no?
Exacte, ni que surtin pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o ara no fa massa Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
oso
monster
vicioso,
movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
Gran, és molt bona traducció.
El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
Sí, jo recordo quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots dir, sí, que van fer la de les ovelles assassines? La recordes?
No.
Me'n record que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de, el Robert Rodríguez fessin lo de Planet Terror i,
sí,
i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no recordo quina era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Normalment sempre els hi toca pencar, no?
Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
Però, escolta...
No, escolta...
Jo te diré una cosa, una de les vegades que més por, bueno, pot ser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que m'han convidat a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava, i me'n record que ja vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me, vull dir, com a monstre...
És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock de l'any 60.
Ah, també.
Ojo, Monster Movie amb ocellets, que sí, també sí. Déu-n'hi-do.
L'oques encara no n'hi ha, eh? L'oca assassina sortirà no, d'aquí poc.
Mira,
jo et convido i t'emporatxo a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
I en línia sèria també, eh? Si m'ho es posa amb això?
Va, jo la faria més de línia xarnada per si de cas, per si de cas.
Com a títol que sigui, quan les oques van al camp, sí. D'acord?
Doca noca i et mato perquè em toca.
Exacte.
Les oques van descalces...
Ja comencen a fluir idees, a fluir.
Ja tenim mig guió.
Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no, al final del nostre programa.
Hauríem d'anar arribant. I me n'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
Quina? Ah, és veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc que estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet, amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90 que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
Vaig tenir una època de dinosaures.
Sí, no?
Sí.
Això és una cosa no. molt habitual,
molt
és
habitual,
un fenomen mundial.
El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fill, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys i als 90 es va passar més als 9-10-11.
Això és el que jo recordo
sí,
de quan era nena.
Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana sí. i jo les tenia totes.
Figuretes de plàstic. Sí, jo en vaig tenir alguna també, de figuretes de plàstic.
Sí,
la dinomania va ser molt bèstia. Sí, sí. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i volar drac, però aquest és un altre tema.
Exacte. Sigui com sigui, deixem per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. D'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies. Disfruteu del cinema. Us estimo molt. I fins la propera.
Adeu.
Adeu. I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Si veniu per bé, no us quedeu al carrer. Si veniu per mal, no passeu del portal, que li apartirà el barret al foc. Ho diu la Constitució, no diguis mai d'aquesta aigua no em veuré. El poc petit ja la bona confitura i el verí. Que sí, que sí, que sí. Bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa. És senyal de bona casa. Qui té molts duros, fuma puros, qui no en té, fuma paper. La vida és bé. Quan més ens convé, clamant les veus que serà sempre nostre al carrer. No direm blat fins que no estigui al sac. Lligat, lligat, lligat i ben lligat. Ja ho tenim clar. Fer a fer. vida és vers com un sospir, penja tu pur les lloses de l'oblit, guarden escrits antitrafrans, penja tu pur les lloses, necessari forçós que un home mori sol per un poble, un poble, però mai no ha de morir tot un poble sencer.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
El niño perdió su voz, la tenía el rey.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
L'Ajuntament prepara un pressupost que redueix la inversió prop d'un 30%. Són 3 milions menys, amb una previsió orientativa d'afegir 17 milions extra d'inversions en funció de com es liquidi 2025, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles. Aquest dilluns, al ple municipal, que comença a les 9 del matí, s'hi debatrà l'aprovació inicial dels comptes de l'executiu d'Esquerra i Junts. Membres de cossos de protecció civil d'arreu de Catalunya han rebut aquest dissabte un reconeixement institucional per la seva tasca. Hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una trobada que ha tingut lloc al Teatre Auditori Emma Vilarasau, en el marc del Dia de la Protecció Civil. Una trobada on s'han lliurat 65 reconeixements a professionals, entitats i institucions compromeses amb la protecció civil. També s'han entregat 11 medalles d'argent. Una d'elles ha estat per al cap de Protecció Civil a Sant Cugat, Toni Royo, i posa en valor la tasca que fa des de fa 30 anys. Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el tradicional homenatge a Ernest Lluch, organitzat pel PSC amb motiu del 25è aniversari del seu assassinat. L'acte, que ha tingut lloc al parc d'Ernest Lluch, ha reunit veïns, representants socialistes i membres de la Fundació Ernest Lluch per al Diàleg, així com integrants d'altres formacions, en un record de la figura i el llegat de l'economista i polític socialista. I en clau esportiva, notícia històrica. El primer equip femení de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat ha superat 3-1 al Golpillares de Portugal en el partit d'anada de la primera eliminatòria de la BSE Cup, segona competició continental. Les vermell i negres han hagut de remuntar el gol inicial de les portugueses en el primer temps. A la represa, Gina Balcells, Xènia Matas i Ari Martínez han capgirat el marcador i atorguen un avantatge de 2 gols per al partit de tornada. Un maig que jugarà a pista portuguesa el 13 de desembre a 6:45 de la tarda. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui i Oriol Coromina al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 24 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana a l'Esport en Marxa i afegirem una mica d'informació de servei per saber què hem de tenir en compte per no precipitar-nos i no caure en cap parany ara que ja ens trobem immersos en la campanya comercial del Black Friday. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb una entrevista personal a l'Imma Serra Bogunyà, que després de tota una vida es jubila de la clàssica Pollerías Imma del mercat de Torreblanca. Continuarem amb un polsim de literatura per parlar del Premi Nobel de Literatura, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, amb l'editor en català d'aquest llibre i els llibreters de la Paideia. I per acomiadar-nos, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una escudella amb galets farcits per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. Club Healthin patrocina aquest espai.
Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa, el darrer del mes d'octubre, avui és 24 de novembre, i començarem parlant del triomf històric del Utxís Empatiu Club Sant Cugat femení, que va derrotar 3-1 al Gulpilaris portuguès en l'estrena a Europa del conjunt vermell i negre. 3-1 és el resultat d'aquest partit d'anada i ara queda la tornada, serà el 13 de desembre a 6:45 de la tarda a pista portuguesa. Les santcugatenques tenen 2 gols de marge, però no es volen refiar. Avui tindrem el seu tècnic, en Borja Ferrer. També parlarem de clubs. Coneixerem la secció de rítmica del muntanyenc amb la seva responsable, Candela Busso, i també el Club Arquers de Sant Cugat. I també una nova modalitat esportiva que aterra Sant Cugat. És el futbol australià. Parlem amb el responsable de Catalunya d'aquesta modalitat esportiva, en Pere Moliner, que ens parlarà com ho vol implementar aquí a Sant Cugat i també com juga ell i quines són les regles d'aquest esport. Tot plegat en un Esport en Marxa que ara mateix comença.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I el primer que hem de fer és posar en ordre els números d'aquesta jornada amb el nostre company, en Martí González. Martí, bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Doncs començarem parlant del Rugby Sant Cugat masculí 14, Sevilla 43.
El conjunt santcugatenc debuta amb derrota a la Copa del Rei.
En vol Sant Cugat 34, Bordils 36.
Els de Joan Sancho continuen en caiguda lliure.
Utxís Empatiu Club Sant Cugat femení 3, Gulpilaris 1.
Les vermellinegres assoleixen un triomf històric a Europa.
Utxís Empatiu Club Sant Cugat masculí 1, Manlleu 3.
Tercera derrota consecutiva dels santcugatencs a l'hoquei Lliga Plata.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Tortosa 0.
Els vermellinegres són segons i sumen 8 jornades sense perdre.
Més futbol, Sant Cugat femení 2, Mataró 1.
Les de Raül Raposo aconsegueixen el triomf en temps afegit.
Futbol sala Sant Cugat femení 3, Provençalenc 2.
Les santcugatenques continuen escalant posicions de la classificació.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 5, Sant Joan Vilassar 4.
Els florestans es retroben amb la victòria.
En hoquei herba, Júnior femení 2, Egara 2.
Les santcugatenques finalitzen la primera volta de competició en cinquena posició.
Més hoquei herba, Júnior masculí 2, Polo 3.
Els Oriol Torres es veuen superats per l'efectivitat del penal córner dels barcelonins.
Melilla 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques trenquen la bona dinàmica.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat 70, Roser 67.
Els de Marc Solanes sumen un nou triomf al PAP 3.
Esport en Marxa.
Doncs comencem aquest Esport en Marxa i ho farem parlant de dos marcadors que han encapçalat i que han estat protagonistes aquest cap de setmana. D'una banda, l'estrena victoriosa a Europa de l'Oxigen Patiu que Club Sant Quats femení 3-1 al Gol Pilar, és portuguès, i de l'altra, derrota en el debut a la Copa del Rei per primera vegada a la seva història del Rubi Sant Quat masculí. Però anem a pams i prioritzem el que és competir a Europa, i això ho ha fet molt bé dissabte a la tarda, al vespre, amb un PAF 2 ple de gom a gom. El Patiu Hoquei femení va derrotar el Gol Pilares per 3-1, i això que va haver de remuntar el gol inicial de les portugueses al primer temps en una segona part brillant, amb molt bon joc coral i sobretot gols, que és el que més suma i el que més importa a l'esport. Victòria per 3-1, i ara tornada el 13 de desembre, 6:45 de la tarda, a pista portuguesa, per intentar mantenir aquest avantatge o fins i tot ampliar-la i superar aquesta primera ronda de la BSA Cup. Tenim al davant del fil telefònic el tècnic de l'equip, en Borja Ferrer. Borja, bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Bé, suposo que no esteu acostumades a que els mitjans de comunicació, el nostre sempre, perquè sempre hi parla, no? Però que això, que aquest triomf, també doni repercussió a nivell més alt, no?
Sí, sí, sí. A veure, és una fita que les noies han aconseguit i, pues, com tu bé dius, no? Aquesta repercussió, fins i tot més enllà del que és Sant Cugat, i també el fet d'omplir el pavelló, l'ambient que es va assolir, és, crec que és una cosa important per al club, però sobretot és un mèrit de les noies.
Un partit que començava amb aquest 0-1 a la mitja part. Què els vas dir a les jugadores perquè després redreceix una miqueta el rumb?
A veure, era sobretot una cosa més d'emocions, no? Crec que tot el context del partit i tota la crida que s'havia fet i òbviament, doncs, sabent que era la primera vegada a Europa, una mica desconeixença de l'equip rival, perquè sí, sabíem coses, però tampoc sabíem a quin nivell, no? I llavors, sobretot, era intentar aconseguir tranquil·litat, fer-les creure que tot arribaria, i al final és el que va passant, no? Si seguíem atacant potser amb ànsia perquè ens veiem superiors i volíem guanyar ràpid, doncs ens podia provocar, doncs, per exemple, contraatacs, que és on ens va marcar el 0-1, i si seguíem per aquest camí, doncs podíem patir més.
La imatge del partit o la fotografia que potser quedarà pel record és el de les jugadores amb les més petites, amb tot el planter i el públic. Aquest és un èxit de club?
Sí, és un èxit de club. És a dir, és quantes més nits com les de dissabte aconseguim, tant a nivell de masculí com de femení, doncs molt millor. I, òbviament, per la part que toca a les noies, doncs no recordo una nit com aquesta. I crec que és una cosa que les noies no oblidaran.
Ara fins al 12 de desembre hi ha competició, és evident, però amb quina intenció aneu? D'ampliar l'avantatge d'un partit nou, entenc, no?
Sí, un partit nou. Jo crec que ara ja sabem pues com és el rival, està clar que anirem alt. Hem de sortir allà a apretar, hem de sortir allà a guanyar i a competir. A competir, jo crec que si estem bé i fortes i sèries, doncs tindrem moltes possibilitats de passar a l'eliminatòria.
Molt bé, doncs, Borja Ferrera, centrar-se en l'hoquei Lliga, la màxima categoria estatal, sumeu 4 victòries consecutives a per la cinquena, i al final l'equip competeix i demostra que el fet de jugar a Europa no és cap casualitat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu, Joan. Bon dia.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem endavant en aquest Esport en Marxa. Hem conegut de primera mà les sensacions postpartit d'aquesta ressaca europea del primer equip femení del Pati Hoquei Club Sant Cugat, després de derrotar el Gol Pilares portuguès a la primera ronda en el partit d'anada d'aquesta WSA Cup. I ara toca parlar de altres clubs de casa nostra, per exemple, de la secció de rítmica del Muntanyenc, que ens acompanya la seva màxima responsable, i és la Candela Busso. Candela, bon dia.
Bon dia.
Bé, quina radiografia fem del club? Com us trobeu ara mateix quan estem afrontant el que és el darrer mes de l'any, el desembre?
Doncs per nosaltres comença el curs al setembre, com a les escoles, i tenim plena temporada competitiva ara. Comencem amb 220 gimnastes, més o menys, a la secció, entre totes les edats, des de petites fins a les màsters, que són les més adultes, i nova junta del club, així que moltes ganes de seguir oferint gimnàstica per tothom, seguir mantenint la nostra posició i participació en l'àmbit nacional i seguir treballant.
A nivell de secció, podem dir que esteu en el millor moment de la vostra història recent, és a dir, pel que fa a quantitat, pel que fa a projectes?
Doncs crec que cada any estem una mica millor. Sí, aquesta és la dinàmica que estem seguint des de que vam començar la secció. I sí, ens trobem en un molt bon moment i esperant moltes ganes que sigui molt millor encara amb el nou pavelló i seguir treballant així en aquesta dinàmica que cada any ens porta una mica més amunt.
Un autèntic puzzle el que teniu per entrenar, no? Diferents instal·lacions, això també és complicat d'organitzar.
Sí, ara mateix, bueno, des de sempre hem tingut molts gimnasos, disposem de diferents espais, això vol dir que hem de dividir molt els grups, dividir molt l'equip tècnic, i llavors, clar, significa molta organització, que quan hi ha un pavelló disponible potser l'altre no, llavors és una mica sí, un puzzle important. Però ho portem bé, però millor seria, clar, tenir aquest pavelló esperat.
Un pavelló esperat, que encara no tenim data de termini de finalització d'obres, es va posar l'altre dia la primera pedra. Aquest pavelló solucionarà el problema d'instal·lacions, tenint en compte que sou dues entitats les que us dediqueu a la rítmica?
Doncs no sé si donarà una solució definitiva, però sí que millorarà la situació, que és un gran pas d'entrada, no? Tenir un pavelló a la ciutat exclusivament per un esport, per la gimnàstica rítmica, jo crec que és una millora important i que sí que es notarà. Si donarà solució ho haurem de veure una mica més endavant, però crec que sí que farà un bon servei.
I entenem que el repartiment d'aquesta instal·lació seria 50-50, no?
Encara no ho sabem, això l'Ajuntament sempre fa els seus criteris per repartir instal·lacions igual que ho fa amb altres instal·lacions, i doncs quan arribi el moment suposo que ens explicaran quins criteris s'utilitzaran i entre les entitats podrem parlar com és la millor manera i quin ús se li donarà i per quin grups, bueno, tot això s'ha de parlar encara.
També hem de parlar de la rítmica inclusiva i adaptada, que teniu dos grups i bé, la veritat que funciona molt bé, no?
Sí, també això cada any va creixent, tenim ara 16 gimnastes en els dos formats, una part inclusiva, que és que treballen amb grups que no tenen discapacitat, i la part que només és adaptada, que són elles. I llavors també comptem amb l'ajuda econòmica de l'ASDI, que és l'Associació de Persones de Discapacitat Física i Psíquica, i doncs això ens facilita tot el procés també, poder comptar amb aquestes ajudes i doncs les entrenadores estan a tope, tot s'encaixa tot bé i segueix endavant i creixent.
L'última, objectius esportius. Abans de començar la temporada, entenc que marqueu algunes fites, quin seria a nivell esportiu la temporada ideal, sota el teu punt de vista?
Doncs això, sobretot poder mantenir la nostra presència en totes les competicions, Campionat de Catalunya, Campionat d'Espanya, després la gimnàstica és com és que en dos minuts tu jugues tot i pot sortir tot molt bé o tot molt malament. Llavors, amb que les gimnastes estiguin contentes amb la seva feina i poder estar allà i tenir les experiències i participar, amb això ja és un èxit, i doncs si ens emportem medalles encara millor, no?
Molt bé. Candela, alguna coseta més a afegir que ens hàgim deixat?
Doncs crec que una mica en parlem
de tot. Tenim el Festival de Nadal preparat.
Festival de Nadal preparat pel 12 de desembre, a la tarda, al PAP 3, i això.
I a gaudir
de la gimnàstica, com sempre. Sí.
Molt bé. Doncs, Candela, gràcies per ser-hi avui aquí i a continuar treballant per la rítmica de casa nostra.
Gràcies.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem, i ho farem parlant ara d'una modalitat esportiva que s'ha instaurat a casa nostra. Bé, de fet ja té fins i tot indumentària i nom, però ara falta acabar de fer una crida perquè hi hagi practicants, participants al futbol australià. I avui ens acompanya en Pere Moliner, que és el responsable a Catalunya del futbol australià, també és membre de la Comissió Europea d'AFI, i bé, més que càrrecs, també és jugador, o sigui que li preguntarem per tot. Pere Moliner, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs preguntar-te, què es vol fer amb el futbol australià aquí a Sant Cugat?
Bueno, el futbol australià el que volem és implementar-lo a tota Catalunya. De fet, també a Europa, que ja fa molts anys que es juga. A Catalunya, ja en el 2003, ja vam fundar el primer club de futbol australià. El que passa que fins al 2010, que vam participar com a selecció catalana amb 4 campionats d'Europa, vam començar a arrencar-ho, però després es va desfer, coincidint amb la crisi, amb una sèrie de disputes entre les diferents organitzacions internacionals. I ara fa 2 anys, quasi tres, vam reprendre el rellançament d'aquest esport, del futbol australià, i el que hem de fer és implementar-ho, i ho volem implementar a Catalunya, ja dic, a tota Europa, com a touch footy, que és una modalitat sense placatge per tal de que es pugui jugar de forma mixta i multigeneracional. És a dir, per exemple, aquest últim europeu que vam celebrar el 4 d'octubre, jo vaig poder participar amb la meva filla. Jo tinc 64 i la meva filla 30, vull dir, amb això està tot dit, no? Van participar antics companys que havien jugat també a l'època primera, fa 20 anys, amb els seus fills, que ara ja tenen 20 i tants. Vull dir, és un esport que el volem implementar des de la base social, familiar, i a partir d'aquí ja es anirà pujant al nivell, és una qüestió d'anys.
Què t'agrada d'aquest esport? Per què el practiques?
Bueno, és un esport super espectacular, molt dinàmic, et poses en forma sense voler, en 10 minuts entens com es juga, no necessites instal·lacions com pugui ser la gimnàstica rítmica, i es pot jugar on sigui. De fet, nosaltres hem adoptat la filosofia que fan a Austràlia, que és jugar on sigui els que siguem. Allà, per exemple, juguen en parcs públics, com el més normal del món, i fan campionats socials en parcs públics sense necessitat de tindre el visto bueno d'un ajuntament o d'unes instal·lacions que has de pagar per elles, sinó que juguen en porteries de dues bolses dels que venen a jugar, i nosaltres estem fent aquesta filosofia aquí, i poquet a poquet ja anirem avançant i jugam, si fa falta, a l'estadi olímpic. Però una cosa darrere l'altra, evidentment.
Mm. Aquí a Sant Cugat us reuniu un dissabte al mes. Deixo els micròfons oberts perquè puguis fer una crida, perquè donis
sí.
Més detalls.
Bueno, jo a tothom que li agradi el futbol australià, que és difícil perquè com que no es coneix, nosaltres realment som un hiper desconegut, un esport molt, molt, molt minoritari, i no es coneix aquest esport. Jo convido a que tothom entri al nostre Instagram, que no sé si el puc dir així,
sí, tant,
però bueno,
sí, home,
ja el direu vosaltres, ben dit. El que volem és que vinguin practicants, vinguin famílies, vinguin amics, que els amics portin altres amics, que els pares portin els fills, que els fills arrastrin els pares, per poder formar un grup de gent que constitueixi un club, finalment, i d'aquí ja anirà arribant tot. És a dir, moltes vegades diuen no, però necessitem un camp amb condicions, amb vestuaris. Bueno, primer anem a crear la demanda a base dels jugadors. Quan siguem molta gent, ja vindrà tot sol. Ara, de moment, abans jugàvem allà el que ara és el pàrquing del Mercantic, ara ja no es pot entrenar allà, i llavors juguem amb una esplanada que hi ha de gespa al costat de la rotonda, bueno, una de les rotondes del Repsol, davant de la BMW, de pas els hi faig promoció, gratis, i juguem allà un cop un dissabte al dematí al mes, fem crides, sempre són poquets, però bueno, s'ha de començar d'alguna manera, no tenim cap pressa. El dissabte dia 6, que és festiu, estarem allà els que ens juntem, i si som 4 a 4, i si som 40, millor.
Hora?
A les 11 del matí.
11 del matí. Molt bé. I fins i tot tindríem nom d'aquest club, seria Sanko City?
Sí, ens vam inspirar amb el Manchester City, que fa 2-3 anys estava de moda, i vam dir, bueno, què posem així que sigui sèrio, però tampoc ens passem de sèrio, i ens va sortir lo de Sanko City.
Molt bé, doncs bon nom. Per acabar, campió d'Europa, no?
Actual, sí. Catalunya, des del 2005, estem reconeguts a nivell internacional com a membre de ple dret, i així vam estar fins al 2010, que es va quedar, diguéssim, tota l'organització a nivell europeu es va quedar en stand-by. Ara es va reprendre novament el Campionat d'Europa i havíem d'anar a la selecció catalana a participar a Polònia. De broma dèiem que jugàvem a casa, no? Però finalment els organitzadors van declinar el tirar-ho endavant i a un mes vista tots els equips van quedar penjats, no? Llavors, a través de Brian Clark, que per dir-ho així és el jefazo del futbol australià a nivell mundial, doncs ens va proposar d'organitzar-ho i evidentment li vam dir que sí, perquè a aquestes alçades fem el que sigui, ja. Jo tinc modèstia a part, moltíssima experiència amb tot el que són organitzar coses impossibles, i amb un mes vista doncs vam aconseguir organitzar el campionat. Només vam ser tres, però haguéssim pogut quedar tercers també, doncs vam guanyar a la final contra Irlanda, 4-2. Bueno, va ser molt, molt maco i de moment Catalunya som campions d'Europa. Si algú es queixa de que eren poquets, doncs haguéssim vingut i haguéssim participat.
Clar, queda dit. Proper europeu, a Badalona també hi ha 16 països.
Sí, tant... bueno, a Badalona o no Badalona. Ah. Vull dir, podria ser Sant Cugat, dependrà de nosaltres. Ara tenim un any per davant, el 3 d'octubre del 2026, esperem que amb 16 països, perquè amb temps i consolidat evidentment s'apuntaran de tota Europa, i podria ser Sant Cugat, perquè no?
Faràs la proposta a l'Ajuntament o no?
Bueno, ja arribarà. Nosaltres de moment ja tenim el de Badalona, que és on ho vam fer l'any passat, perquè pagant a fi de comptes Sant Pere canta. Clar. I jugues on sigui, no? Però a mi m'agradaria molt, vist que a Sant Cugat, m'agradaria molt que es pogués fer a Sant Cugat, i no és una qüestió del millor postor ni molt menys, però, clar, ha d'haver una miqueta de voluntat de voler-ho fer.
En tot cas, podries fer la proposta, no, l'Ajuntament?
Jo encantat.
Molt bé, doncs a veure com va.
Ens hem de deixar estimar una miqueta també, a veure si la cosa va endavant.
Molt bé, doncs Pere Moliner, responsable del futbol australià aquí a Catalunya. Moltes gràcies per ser-hi i a veure si l'iniciativa continua endavant.
Molt bé, gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem en directe aquí a l'Esport en marxa i com cada dilluns donem un cop d'ull a protagonistes. En aquest cas és d'una entitat que ja fa anys i panys que es va crear. El 2012, enguany compleix 13 anys a casa nostra i és el Club d'Arquers Sant Cugat. I ens acompanya en Ramon Pujol, qui és el fundador i també el president. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé. Vosaltres, amb això del fred, ara per entrar a l'aire lliure, complicat, no?
Home, a veure, sí, una mica més que el fred, que també ens és bastant molest, i és més aviat la pluja i el vent el que impedeix fer bé la pràctica d'aquest esport.
Instal·lats ja des de l'inici en uns terrenys que estan on abans s'ubicava el camp de gol de Can Sant Joan, contents en aquesta instal·lació o, per contra, us agradaria tenir algun lloc tancat? Perquè, clar, entenc jo que a l'hivern el que vosaltres més feu és tirar mar, però sota cobert, no?
Sí, la veritat és que, a veure, amb el camp que tenim estem molt encantats, estem contents. Disposar d'un camp de tir a l'arc per la pràctica del tir olímpic a Sant Cugat és un luxe, però, com tu dius, a l'hivern tenim una problemàtica bastant greu, i és que el fred, el vent i la pluja ens impedeix practicar el tir a l'aire lliure, amb la qual cosa, doncs, estem, ja fa temps que estem demanant a l'Ajuntament la possibilitat de disposar d'un espai tancat per practicar la modalitat de tir amb sala. Tir amb sala és una modalitat que es practica arreu del món, i inclús es fan campionats d'Europa, campionats del món, campionats, evidentment, d'Espanya i de Catalunya, però que fins aleshores ens ha estat impossible aconseguir un espai per poder practicar el tir amb arc. Encara que ho hem demanat a l'Ajuntament, la resposta és que no disposa dels espais per poder-nos deixar un o dos dies a la setmana per poder fer la pràctica de tir amb arc.
I quina solució heu buscat o heu pogut trobar?
Bueno, de moment, a veure, estem intentant trobar un espai aquí a Sant Cugat per fer això, per poder, no l'estem trobant, ens està resultant perquè l'única opció seria llogar els lloguers de naus o d'espais aptes per a aquest tipus d'activitat són caríssims aquí a Sant Cugat, com us podeu imaginar, el qual no, per un club de les nostres dimensions no és factible. La solució que hem trobat doncs és la típica dels clubs. I és recórrer a un altre club, en aquest cas el club de tir amb arc Rubí, que ens ha cedit la seva sala de tir i ens deixa anar allà a practicar un parell de dies a la setmana i ens deixa anar